Durant molts anys vaig anar al treball en cotxe. Aquelles hores diàries al volant es van omplir de pensaments que em feien més curt el trajecte d'anada i tornada. Pensaments que després han surat en forma d'idees i reflexions per encarar la vida quotidiana, posicionar-me davant del món i també escriure novel·les. Pensaments de carretera, un microespai de filosofia, literatura i de tot allò que ens dugui en les revoltes del camí. Per Elvira Cambrils. Pensaments de carretera número 3, sobre la guerra. Des que va esclatar la guerra d'Ucraïna, el febrer de 2022, hem conviscut dia a dia amb les imatges de les grans catàstrofes que comporta. L'assassinat d'innocents, l'abandonament de les zones de conflicte, l'exili, la por, l'horror dels cadàvers en descomposició, la destrucció massiva de les ciutats i de la naturalesa. Una guerra que ha passat a un segon pla amb l'atac terrorista del 7 d'octubre passat a un kibbutz israelià per part de Hamas, acrònim de Moviment de Resistència Islàmica en àrab. La guerra d'Ucraïna perdura, però l'altaveu mediàtic, ocupat en l'actual guerra d'Israel i Gaza, l'ha oblidat. Amb les guerres passa com amb les contrarietats quotidianes, que la més actual esborra l'antiga. Però l'horror continua, no sols a Ucraïna i Gaza, sinó a altres llocs del planeta. I per molt que siga humà mirar cap a un altre costat, no podem oblidar que els conflictes entre comunitats humanes ens incumbeixen a tota la humanitat. La guerra ve d'antic. No debades, la història de l'espècie humana es conta com la història del poder aconseguit amb les armes. La filosofia s'ha preguntat per la naturalesa del mal que l'origina. Si prové de la manera constitutiva dels humans o si és adquirit. La pregunta no és irrellevant, perquè segons la conclusió a què s'arriba, és a dir, segons el diagnòstic en termes mèdics, es podrà corregir amb una teràpia o una altra. Com sempre, les respostes de la filosofia són múltiples. Ara, però, ens centrem en la del filòsof Thomas Hobbes, que va viure durant el segle XVII a Anglaterra. Hobbes pensava que la maldat era inherent a l'ésser humà i que, per tant, calia un poder superior al de l'individu que frenara la seva tendència al mal. La vida humana és tan breu i està sotmesa a tantes penalitats naturals, entre elles la malaltia i la mort o el simple fet d'haver de buscar l'aliment, que si, a més, hi sumem la guerra, on queda el temps de gaudir de la vida amb l'amor o les belles arts? No hi ha, doncs, altra alternativa que la de cedir cadascun dels individus la seva llibertat a un poder superior que garantisca la protecció i seguretat de cadascun d'ells. És a dir, un pacte de no agressió sota la tutela de l'Estat. Ves canviar llibertat per seguretat. Hobbes explicava d'aquesta manera el naixement dels estats moderns. Però les guerres actuals, promogudes pels estats, ens duen a qüestionar l'explicació de Hobbes. No ens enfrontem individus a individus, sinó estats a estats. I dins de l'estat, ideologies i maneres de pensar oposades. L'estat no és aquell leviatant protector que va pensar Hobbes, sinó un monstre devorador que pot resultar mortífer en mans d'alguns. Cal plantejar-nos de nou l'origen del problema i com erradicar-lo. Perquè, sens dubte, la guerra actual, amb el seu poder terrible de devastació planetària, planeja sobre nosaltres com una gran amenaça. En aquesta recerca per entendre la naturalesa de la guerra, ens són de gran utilitat les anàlisis de la Premi Nobel de Literatura Svetlana Alexievich i de l'escriptor israelià David Grossman. Les novel·les de Svetlana Alexievich, nascuda a Bielorússia el 1948, narren la història de l'antiga Unió Soviètica i dels estats que formaren part d'ella a partir de les vivències i opinions de la gent comuna. Les històries particulars trauen a la llum allò que el règim va voler silenciar i desmunten el relat heroic de la guerra i la revolució. En l'obra La guerra no té cara de dona, Alexievich rescata el paper de les dones de l'Exèrcit Roig en la guerra contra Hitler. Es pregunta per què el seu discurs va romandre ocult rere la visió masculina. Les converses de l'autora amb les dones d'aquella contesa constaten que la guerra femenina té uns colors, unes olors, una llum i un espai propi. Té paraules pròpies. No hi ha herois ni gestes increïbles. Només hi ha persones que porten a terme una activitat humana que és inhumana. I no hi pateixen només elles, les persones, sinó també la terra, els ocells i els arbres. Les veus testimonials de La guerra no té cara de dona converteixen l'obra en un al·legat antibel·licista. No hi ha res de patriota o heroic en matar-se les persones entre si. Les guerres no són més que assassinats en massa. I els responsables d'aquestes matances cal buscar-los en les idees d'honor, pàtria i justícia, que amaguen les d'ambició, poder i llei del més fort. David Grossman, nascut a Jerusalem el 1954, és autor d'una extensa obra literària traduïda a 25 idiomes. També és conegut pel seu vessant pacifista i el seu compromís públic en la recerca d'una solució al conflicte entre israelians i palestins. Cal tindre molt en compte les raons d'un home que, malgrat que la guerra li va matar el seu fill Uri en la confrontació de 2006 entre Israel i el Líban, clama per comprendre l'enemic, com a part fonamental de la resolució del conflicte. Un home que està disposat a dialogar, a pactar i, en conseqüència, a cedir en el que considera reivindicacions legítimes. No oblidem que negociar significa estar dispost a perdre un poc per tal d'assegurar un bé superior. Per a David Grossman, el llenguatge que es fa servir pels diferents bàndols en litigi és una part important del problema. Segons ell, el llenguatge amb el qual els ciutadans d'un conflicte perllongat descriuen la seva situació és més superficial com més perllongat és el conflicte. Ho podem comprendre millor referint-ho a casa nostra. Estem acostumats a un discurs polític que empra eslògans en lloc d'arguments per a banalitzar i fins i tot demonitzar l'adversari polític. Sentim dir que denunciar la matança de xiquets en Gaza és defensar el terrorisme a Hamas, o que els que escrivim en valencià català volen sembrar la discòrdia i destruir la convivència. Aquesta simplificació i reducció del llenguatge comporta una radicalització del problema. L'adversari polític és presentat no com el que és a dir, algú que pensa i sent de manera diferent, sinó com un enemic a qui cal abatre si no volem que ens destruïsca. Com diu Grossman, el món es fa més estret. Malauradament, el llenguatge de molts polítics, entre ells alguns líders del PP i la majoria dels de Vox, és d'aquesta mena. I els polítics, en lloc de buscar solucions als conflictes, que és el seu treball, aviven el foc de la discòrdia. L'escriptor israelià es col·loca en la part d'aquells que intenten comprendre l'enemic en una situació real de guerra, com la que viuen els àrabs i els israelians des de fa dècades, per a desmuntar els clixés que els empresonen a ells mateixos i presenten l'adversari com un monstre deshumanitzat. Perquè en acostar-se a l'enemic, diu, entén la seva legítima justificació i el seu sofriment, la tragèdia i l'embolic de la seva vida. I, a més, descobreix les sorprenents semblances entre ells dos. Assista a la clau per a comprendre el problema, la falsa dicotomia entre els bons i els roïns. La diversitat humana ens du a compartir més punts de vista amb uns que no amb altres. I tots tenim raons per a defendre el nostre punt de vista. La conclusió, per tant, està en el fet de buscar solucions que no agraden per complet a tots, però que permeten la convivència pacífica entre tots. Com deia Bertrand Russell, només si estem disposats a cedir, a no tindre sempre la raó, serem capaços d'entendre'ns i superar les guerres. Us deixo aquestes reflexions sobre la guerra i els enemics per si vos ajuden a pensar les vostres. Amigues i amics, busqueu l'alegria i procureu ser feliços. Fins a l'altra.